Benvinguts al Coses a dir. El cooperativisme és un model força extès al territori català. Té per objectiu el treball conjunt, unint esforços, i aquí al municipi en tenim un exemple fins i tot centenari. Estem parlant de Cellers Domenys. Al Camp de Tarragona s'ha posat en marxa el COPCAM, l'Ateneu Cooperatiu, on hi ha l'aliança de 15 cooperatives, 14 entitats i 10 organismes públics. Per conèixer més a fons en què consisteix, m'acompanyen a l'estudi la Mercè Gené i la Maria Mestre. Benvingudes a totes dues. Què tal, com esteu?
Hola. Molt bé, bon dia.
Bon dia.
Bé, primer de tot, perdoneu la meva veu de moca avui, tinc una veu de moca estupenda, però bueno, és aquests canvis de temps que ara plou, ara la primavera. No res, només agrair-vos que estigueu aquí acompanyant-nos aquest dia per parlar-nos això del COPCAM, de l'Ateneu del Camp de Tarragona. Expliqueu-nos què és això, què és el COPCAM?
Doncs mira, el COPCAM és això, com molt més dit, l'Ateneu l'Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona, val? I és un ateneu que s'ha creat amb l'objectiu de difondre, no?, donar a conèixer i potenciar el que és la fórmula cooperativa.
Sí, bueno, és un dispositiu que no només tenim aquí, al Camp de Tarragona i Baix Penedès, sinó que és una política que ha desenvolupat la Generalitat des de l'Departament de Benestar, Família i Ocupació i que doncs, ha difós arreu del territori diferents punts que es diuen així, prenen el nom d'Ateneu Cooperatiu, o nosaltres aquí li hem donat aquest altre nom també més de marca, que és COPCAM, no? Però bueno, n'hi ha doncs, un total de 14 arreu del territori. I, doncs, com deia la Mercè, doncs, té diverses funcions. Per una banda, visibilitzar l'economia social i solidària que ja existeix al territori, conèixer-la millor, vol dir fer-ne una diagnosi del seu estat. Després, doncs, promoure que apareguin més entitats dins d'aquest món que es diu doncs, de l'economia social. I després doncs, promoure aquesta fórmula amb diferents col·lectius que s'identifiquen doncs, com a estratègics per la seva doncs, perquè segueixin creixent i facin créixer doncs, l'economia social.
El fet que estigui aquí al Baix Penedès crec que no és una casualitat. Expliqueu-nos com sorgeix també aquí al Baix Penedès aquesta, o que hi sigueu presents.
Doncs hi ha una voluntat. De fet, hi ha una voluntat política, no? Hi ha, o sigui, tota aquesta feina, tota aquesta xarxa d'Ateneu sorgeix doncs, d'una voluntat política de promoure l'economia social i solidària. I l'any passat va ser la primera edició, diguéssim, val? I en aquesta primera edició, la COPCAM, va tenir un paper aquí a la nostra comarca doncs, de mínims, no? Perquè no hi havia una estructura pensada o un eix de treball pensat per aquí a la nostra comarca. Sí. I per aquesta edició s'ha volgut tirar endavant aquest pla d'acció exclusiu pel Baix Penedès i per això ha sorgit doncs, aquest cercle del Baix Penedès, que se'n diu així, vale? en el nostre llenguatge. I per això estem la Maria i jo aquí per tirar-lo endavant.
Bueno, ja sabeu que el Baix Penedès sempre és complicat a nivell territorial, no? Dins d'aquesta segregació provincial sempre anem doncs, cap a Tarragona amb la organització territorial de vegueries doncs, som més del Penedès, però bé, al final el Penedès doncs, esperem que es construeixi aquesta vegueria. De moment no hi ha referents a nivell institucional que ens donguin resposta a les necessitats del territori, no? Sinó que és una cosa que encara està per construir. Per tant, de moment, doncs, des de la Generalitat s'ha vist interessant que COPCAM, doncs, també des del Camp de Tarragona, també doncs, el Baix Penedès estigués integrat en aquest Ateneu Cooperatiu. I bé, doncs és així d'on neix, no? I la voluntat de la Generalitat també, doncs, perquè és un programa que penja de la Generalitat, no? És que determinats territoris doncs tinguin un esforç extra, perquè al final els Ateneus Cooperatius és una política que penja això del Departament de Benestar, Família i Ocupació, amb una clara voluntat de generar ocupació i economia al territori. El Baix Penedès, com sabeu, doncs és una comarca que té els índexs més alts d'atur de Catalunya, i per tant doncs era una línia que precisament el Baix Penedès doncs es volia doncs fer amb una intensitat doncs més alta doncs que en d'altres territoris. D'aquí ve que tinguem un cercle propi, que vol dir que té un pla de treball propi i que per tant doncs té unes adaptacions al territori pròpies, no? Que per exemple doncs altres zones del que és l'àmbit territorial de Copcamp, com pot ser doncs Alt i Baix Camp, Conca de Barberà i Priorat, van en bloc juntes. I en canvi doncs tant Baix Penedès com Tarragonès, també amb la capitalitat de la província com és Tarragona, doncs tenen un pla de treball propi que ens permet doncs també adaptar-ho a les realitats tant institucionals com socials de la comarca.
Parleu d'economia social i solidària. La gent ens podem fer una idea del que això podria ser, però exactament, si ho haguéssim de definir, si haguéssim de posar una definició, de què es tracta l'economia social?
Bé, sí, això a nosaltres també ens ha costat, és que, a veure, buscar la manera d'explicar-ho bé. Però sí, així, a mi el que em fa entendre-ho bé, primer és una visió així més macroeconòmica, no? Que quan parlem d'economia doncs podem parlar de sector públic, que és tots aquells recursos que paguem a través dels nostres impostos. Després tenim el sector privat, que són les empreses mercantils que generen economia a través doncs de la generació de benefici econòmic, amb el principal objectiu de generar benefici econòmic i ocupar gent, evidentment, però al final les empreses mercantils doncs funcionen amb una estructura on el capital que hi aporta cada soci doncs és el que és important i evidentment necessiten recursos humans per desenvolupar aquella activitat econòmica, i entenen els recursos humans com a recursos, no? Igual que doncs tindríem recursos informàtics o recursos doncs alimentaris, no? Per exemple, amb una activitat doncs que processa aliments, no? Són tots recursos. L'àmbit de l'economia social doncs és un àmbit propi de l'economia on hi encabim totes aquelles organitzacions que es mouen per finalitats socials. Per tant, aquí dins no només hi entren les cooperatives, que les cooperatives doncs al final s'estructuren i s'organitzen a partir de la satisfacció d'una necessitat. Després ho veurem, no? Que hi ha cooperatives de molts tipus i precisament la llei de cooperatives ho regula així, no? Cooperatives doncs de treball, que són les que donen resposta a una necessitat d'autoocupació de les persones que formen part del projecte i de desenvolupament de la seva d'autorealitzar-se, no? Al final un advocat, si vol ser advocat, pot treballar per lliure o pot fer-ho de forma cooperativa, donant resposta a aquesta necessitat d'autorealitzar-se fent d'advocat, no? Però ho fa dins una fórmula cooperativa amb una sèrie de característiques de funcionament democràtic, de també intercooperació amb altres professionals, etc. No? Però no només hi ha les cooperatives, que això que donen resposta a una necessitat i pot ser de consum també, per exemple, no? Com l'exemple clàssic de Som Energia, sinó que també hi ha doncs empreses d'inserció que donen resposta doncs a una necessitat d'inserció d'unes persones amb dificultat, que poden ser persones amb discapacitat o poden ser malalts mentals, poden ser també persones que estan excloses de la societat i que necessiten doncs un acompanyament. Aquestes empreses també estan dins aquest sector de l'economia social, les fundacions, les ONGs que tenen una base social i potser ocupen gent, no? Perquè necessiten tècnics per fer la seva activitat, però al final la seva voluntat és per exemple cooperar amb el tercer món, no? Amb els països en vies de desenvolupament. Després també hi entren doncs les mútues, no? De dir, anem a posar-nos a crear una estructura que ens permeti, per exemple, rebre un servei mèdic, no? Bé, hi ha moltes també les associacions sense ànim de lucre que tant coneixem, no? La típica associació doncs cultural, doncs també estaria dins aquest tercer sector ambiental que té en comú una activitat que busca satisfer uns objectius socials i com a finalitat última.
Clar, parles de coses que la gent fa molts anys que es coneix, però potser ara se li ha donat aquest nom, no? D'economia social.
Sí, social i solidària.
I solidària.
Perquè també hi ha el factor solidari, no? De dir, anem a buscar amb la nostra activitat diària, que pot ser de treball, pot ser de consum, doncs un canvi en la societat, en la societat i en l'impacte d'aquesta societat. I doncs d'aquí també hi encabim aquesta part solidària, perquè al final és una activitat que nosaltres fem pensant en tercers, no? I pensant en que allò tindrà un impacte i fem una economia transformadora. Més enllà d'una economia amb objectius socials, sinó que a més busquem la transformació de la societat i la transformació dels impactes d'aquesta economia, no? Al final, la cooperativa de Som Energia, a banda de donar subministrament elèctric a les persones que en són sòcies, consumidores, també busca canviar el sector elèctric, no? Nosaltres sabem que si al final Som Energia va creixent, vol dir que tota aquella energia que consumeixen els seus socis, cada cop més nombrosos, doncs ve d'unes fonts renovables. Per tant, tens una demanda que cada cop creix més i tu amb això aconsegueixes canviar el mercat, no? Llavors això és el que s'anomena també doncs, economia solidària, en el sentit que té un component transformador.
El que passa que suposo que això de la transformació és un procés molt, molt lent. En el cas potser de Som Energia és anar picant pedra i per assolir uns certs objectius que des de primer moment potser són una mica complicats, però que hi ha gent que té ganes de que això passi. No sé si estareu d'acord en que ara l'economia social i solidària s'ha posat molt més a l'ordre del dia, també per una necessitat de la gent.
Sí, sí.
No, és al cap i a la fi respon a necessitats. Vull dir, és això, respondre a necessitats. Ara hi ha més necessitats que mai, no? Degut també a la crisi. I aquesta forma de funcionar de l'economia social i solidària, que també és un dels objectius pels quals es vol promoure, doncs es veu que realment és una fórmula de treballar que és molt resilient, que aguanta bé, diguéssim, els embats de les crisis. Per això també hi ha aquesta voluntat de promoure-la i que la gent s'organitzi i funcioni a través d'aquest tipus d'economia. Perquè al cap i a la fi, no, la propietat col·lectiva, una gestió democràtica i la responsabilitat social doncs, fan que treballis de forma molt coherent amb la situació que viuen les persones, no? Perquè al cap i a la fi l'economia social i solidària posa en el centre de l'economia les persones, no el capital.
Aquí està la diferència, no?, amb el que ens comentaves, amb el que ens comentaves abans.
Sí, de fet, ja dintre la comptabilitat d'un pla de viabilitat d'una empresa cooperativa, les persones no són un recurs. Allò ho treus, no?, del que serien recursos. I perquè ho tens com fora, no? És a dir, bueno, nosaltres ens hem de donar un salari. És evident que necessitem un salari per viure, però al final totes aquelles activitats que amb les que volem aconseguir un benefici les volem revertir amb aquestes persones mateix. I això doncs, també es trasllada a un marc legal, el marc de la llei de cooperatives, que té una sèrie d'eines perquè això existeixi, no? Que hi ha uns fons que ens donen doncs, una estabilitat perquè en temps de crisi doncs, aquella estructura segueixi funcionant. Després hi ha uns fons també per formar-nos, que també són doncs, per això, per final, perquè el projecte, aquells beneficis que es don, que genera el projecte, també reverteixin en formació per les persones sòcies. Dic, això és legalment és obligatori, no?, en el funcionament intern de les cooperatives. I després doncs, també un fons, aquest fons d'educació, també té un component d'intercooperació, no?, de que pots destinar una part dels teus beneficis, no pots, has de destinar o a formació o bé a projectes d'intercooperació en el territori. Per tant, també una voluntat clara de que siguin projectes arrelats al territori. Que, de tota manera, en el moment que responen a la necessitat de les persones que viuen allà, de forma bueno, directament, al final
ja
acaben...
Beneficiat, també,
clar,
no?
I en surt beneficiat del territori. No? Sí, sí.
És l'Ateneu, el cop camp, del Camp de Tarragona. Però dèieu, parlàveu de cercles, i un d'aquests cercles ens comentàveu que era el del Baix Penedès. Mm. Centrem-nos aquí, expliqueu-nos vosaltres dues com a tècniques. Mm. Com veieu aquest cop camp aquí, al Baix Penedès? És a dir, què s'està fent per donar valor al territori i per donar valor també a aquest Ateneu Cooperatiu aquí a la comarca?
Aquí a la comarca, bàsicament, el que estem fent ara, o sigui, tenim un pla de treball amb diferents eixos, d'acord? Que per una banda doncs, és això, diagnosticar i fer visibilitzar l'economia social i solidària aquí de casa nostra. Fer suport i acompanyament a la creació de cooperatives a la gent que vol emprendre, no? A la gent que té una idea de... té un projecte i vol emprendre juntament amb altres persones. També promoure aquesta fórmula, aquesta economia social, també associacions, a professionals agrupats, també ens adrecem a instituts, mm-hmm. val? A diguéssim, a l'educació secundària per promoure el que és la fórmula cooperativa. I també treballem amb empreses properes al tancament, perquè és una fórmula doncs, de poder continuar l'activitat en cas que els treballadors vulguin assumir el que és ser empresari o ser propietari d'una cooperativa. I també promovem el que és la fórmula cooperativa prescriptors, assessors i gestors. Val? Doncs estem duent a terme moltes activitats doncs, bàsicament de formació i de promoció de la fórmula cooperativa. El que és creació de noves cooperatives ens està costant una mica i no sabem potser per què la nostra comarca doncs no sé si és que tenim una bona part de persones que el que volen és ser ocupats i no ser emprendre,
no?
Que diguéssim no? és un eix que ens està costant una mica de desenvolupar, no? I potser és això, doncs difondre que hi ha aquest tipus de fórmula d'emprendre perquè potser hi ha gent que s'animi a tirar endavant la seva idea de projecte, perquè també ho podem fer, no ho hem de fer sols, sinó que ho podem fer col·lectivament, a lo millor aconseguim, no, que hi hagi més gent que s'arrenqui, no? Mm. Però hi ha molta feina aquí al Baix Penedès de difusió i promoció de la fórmula cooperativa.
Perquè ara ens centrarem també en els objectius i tot això, però precisament em sembla molt interessant això que dius, perquè tenint en compte que és una de les comarques més afectades amb tot el tema de l'atur, és estrany o és curiós que la gent no digui, doncs mira, provem-ho, no? I ens hi tirem de cap també, perquè, i no sé si m'equivocaré, però és una fórmula que dintre de tot et porta beneficis i de riscos potser no en té tants, no? Mm. Vull dir, expliqueu-nos una mica el fet de la creació. Anem a fer ara la difusió de la creació d'una cooperativa. Per què és positiu crear una cooperativa, sobretot en qualsevol àmbit que pot ser beneficiós pel territori?
Bueno, clar, a veure, al final una cooperativa es crea per això, assumint que tu ets treballador però que també ets empresari, el doble barret. I clar, això necessita d'una cultura cooperativa, no? També, perquè al final tenir referents al territori que funcionen de vegades és més important gairebé que no pas que tu ho tinguis molt clar, no? Mm-hmm. Sobretot al principi. I llavors aquí al Baix Penedès, bueno, que deia la Mercè, no? que ens costa, jo crec perquè, a diferència d'altres territoris on potser es desconeix igualment la fórmula cooperativa, però sí que hi ha un teixit associatiu molt més sòlid, en el que doncs, el treball en xarxa doncs, es veu ja com a molt positiu i s'entén com a molt positiu i s'entén com a beneficiós per tots aquells que formen part de la xarxa, doncs aquí al Baix Penedès això potser també és una conseqüència d'aquesta crisi que aquí afecta més fortament, no? Al final la crisi ha afectat a tot Catalunya, però allà on les xarxes entre les persones eren més dèbils, doncs l'impacte ha sigut molt més fort, no? I aquí doncs també segurament una conseqüència de la crisi, a banda de que hi ha molt d'atur, també doncs, és una sensació a nivell social de depressió, no? De que, ostres, aquí no hi ha oportunitats, aquí no ens en podem en sortir, aquí hem d'esperar doncs, que ens vingui doncs, alguna cosa de fora que ens salvi d'aquesta debacle, no? I aleshores, doncs, tot aquest context fa que sigui més difícil emprendre, no? I veure els beneficis d'emprendre col·lectivament. Com deies tu, doncs, què vol dir emprendre col·lectivament? Al final és això, és dir, tenir una idea clara del que vols fer, compartir-la. Hi ha molta gent que més se'ns adreça i ens diu, no, és que jo tinc idees, però no sé amb qui fer-ho. Clar, això vol dir que no hi ha una xarxa de persones més enllà del teixit cultural clàssic, que hi pot haver tot Catalunya, perquè Catalunya és un territori de molt d'associacionisme i sobretot en l'àmbit de la cultura popular doncs, tenim un ric teixit associatiu. Però bueno, potser doncs, aquest component més d'associació que es vincula al territori, que incideix en el seu desenvolupament, que crea discurs d'identitat del territori, doncs tot aquest teixit no existeix i per això hi ha gent que potser té idees, però que no veu com materialitzar-les, no? Perquè no té amb qui fer-ho. Això també és una cosa que veiem i que ens costa també veure com podem incidir-hi per donar resposta a aquesta necessitat de dir, bueno, és que ens estem trobant gent que estan fent projectes similars que podrien treballar junts, però clar, no hi ha aquesta confiança de fer-ho en col·lectiu, no? Però bueno, al final és això, al final partim d'una societat que ha patit una crisi i que precisament potser si l'ha patit més forta és perquè ja partíem d'una societat molt desagregada, no? I això jo crec que sí que és important també per tenir capacitat de treballar, no? Perquè al final podem dir, hosti, si és que ens costa molt, però clar, com ho farem? Doncs no fem res, no? Que hi ha una mica aquesta sensació de dir, hòstia, el Baix Penedès, és molt difícil tot, passem de tot, no fem res. Sí. Però sí que hi ha possibilitats. El que passa que, clar, hem de saber d'on partim, evidentment, no podem fer el que es fa en altres territoris, on això, no? Priorat, altres territoris que tenim dins de COPCAM mateix, no? Sentim nosaltres mateixes projectes que surten, no? Que dius, ostres, que guai, no? Que aquí tenim, jo què sé, 12 productors que s'estan associant per comercialitzar conjuntament i però és que a més dins d'aquests productors hi ha cooperatives de llarga trajectòria que s'han renovat, que a més insereixen persones amb discapacitat, que, vull dir, una sèrie d'objectius socials super sòlids molt clars per part del territori que generen nous projectes. Clar, aquí partim potser d'una situació que és més dèbil, no? En aquest sentit. I, però bueno, això no vol dir que no puguin sortir. Vull dir, ja tenim exemples, no? Si COPCAM té un cercle aquí és perquè té una xarxa ja de cooperatives. Uh-huh. En aquest cas doncs, hi ha Contrapunt que ja sabem, bueno, que la coneixem molt bé aquí a Sant Jaume perquè ella és present i fa activitat aquí, que és una cooperativa de mestres de música. Després Arqueobitis, que és una cooperativa d'arqueòlegs, que també no té la seu al Baix Penedès, però sí que fa acció aquí al Baix Penedès. I després tenim Domenys, una cooperativa centenària que encara funciona com a cooperativa, diguéssim, de primer grau i que ha crescut amb altres seus també dins del que és l'àmbit territorial de COPCAM. I, per tant, tenim cooperatives molt singulars, perquè això ho compares amb altres territoris dins mateix de COPCAM i nosaltres som molt singulars, que potser dius, és aquesta l'esperança, també, no? I també visibilitzar que existeix això, no? Que molta gent porta segurament el nen a aprendre música a l'escola Contrapunt i no sap que és una cooperativa, no? Uh-huh. Quan al moment que tu veus alguna cosa que funciona dins l'organització cooperativa, tens un incentiu o se't pot encendre la llumeta més fàcilment que no pas si no ho coneixes, no? Si no ho coneixes et sembla que és algo que és molt lluny i que és molt difícil i que organitzar-se de forma cooperativa porta molts problemes, no? Que és tot un discurs que forma part de...
I que ha fet una mica de mal també.
De l'enrenou també generat, no? per bueno, pel propi, la pròpia dinàmica de les societats actuals, no? De dir, bueno, més val anem per lliure, aquí no podem confiar entre nosaltres, sinó, i en canvi hi ha exemples que funcionen molt bé i que si els coneixes, doncs se t'obre un camí que potser no t'havies plantejat mai. Per això ve doncs, que també hi hagi aquesta línia de visibilització que pensem aquí al Baix Penedès que és molt important, perquè és així com pensem que podem començar a treballar des de la necessitat del territori, no? Que és almenys que hi hagi projectes que es puguin plantejar que ho poden fer així. I després, bueno, una altra cosa que a nivell doncs, hem dit aquestes tres cooperatives que estan dins del cercle, però també com a política pública, tot i que implementada a través de les xarxes de cooperatives, en el nostre cas doncs, nosaltres formem part de l'Aresta, la Mercè, que és el grup motor de Copcamp, que està a la Conca de Barberà i que és una cooperativa que fa pa i també fa doncs, activitats educatives i d'investigació en l'àmbit agroecològic. I també doncs, d'Economat, que és una cooperativa que assessora projectes de Valls, doncs som nosaltres que tirem endavant Copcamp. Doncs a banda d'aquestes cooperatives que són el grup motor i d'aquelles que s'han agrupat dins els cercles i dins l'Ateneu com a entitats doncs, membres, que són doncs, Domenys, Arqueobitis i Contrapunt, també hi ha les administracions locals, que també formen part de Copcamp, en el sentit doncs, que és una política pública que fem servir doncs, els canals que ja existeixen d'emprenedoria, sobretot. Doncs, com a serveis d'emprenedoria del Baix Penedès, doncs, tenim com a referent l'Eina, que és com el referent a nivell institucional de servei d'emprenedoria comarcal. I després Calafell, com a municipi també gran, també té competències en l'àmbit de l'emprenedoria i té també un servei amb qui col·laborem. I doncs són dues entitats col·laboradores a través de les quals doncs, fem aquests acompanyaments. Ja sigui perquè s'adrecen directament a nosaltres o ja sigui perquè ells doncs, reben la demanda de la definició d'un nou projecte d'emprenedoria i veuen que potser l'encaix cooperatiu hi té una sortida o perquè el mateix projecte ja es forma en col·lectiu i per tant necessiten aquest acompanyament i doncs ens els deriven a nosaltres, que fem tot l'acompanyament a la creació de la idea, de també doncs, de la redacció dels estatuts. Les cooperatives tenen uns estatuts, tenen un reglament de règim intern que regulen les seves condicions laborals, no depenen de convenis externs. I doncs tot això, clar, té són dificultats, però són necessitats que no tenen els emprenedors que es fan autònoms, no? Els autònoms al final es donen d'alta, paguen la seguretat social han de fer el seu pla de viabilitat, però s'han d'entendre entre ells mateixos, no? I els que fan una ICL, doncs, al final posen un capital, fan un pla de viabilitat, si allò té una viabilitat econòmica, doncs han de contractar persones i fan la seva activitat. No? Amb les cooperatives doncs, hi ha tot aquest funcionament democràtic que té doncs, una sèrie d'instruments que s'han de definir. I doncs, com que hi ha el servei d'emprenedoria fa molt bé la feina dels plans de viabilitat, els plans d'empresa, però tenen doncs, aquesta vessant més de les necessitats de nivell cooperatiu, doncs no és tan, no la tenen, no coneixen tant, no? I doncs nosaltres sí que fem aquest acompanyament més específic.
I que a més no vol dir que no sigui efectiu, no? El fet de que hi hagi una cooperativa amb diversos socis, evidentment no té hi ha dificultats de treballar com a autònom, però també hi ha dificultats com a treballar a nivell cooperatiu, però que tant una cosa com l'altra són igual d'efectives si es fan bé i es treballa bé amb els exemples que acabes de dir tu, precisament que estan aquí a la comarca presents, no? Abans, Mercè, ens explicaves les línies d'acció una mica que teniu aquí al Cercle del Baix Penedès. Totes aquestes línies d'acció, amb quins objectius s'han de traslladar?
L'objectiu final d'aquest programa és generar ocupació. Bàsicament és l'objectiu final, no? Que generem una ocupació a través de l'economia social i solidària que, precisament pels valors cooperatius, doncs és una ocupació que acostuma a ser estable, d'acord? I abans ho has preguntat i no t'hem acabat de respondre i crec que és important, no?, el per què és interessant fer una cooperativa, no? Que és un bon moment per dir a la gent a veure si s'anima. Bueno, primerament respondre a una necessitat, vale? I tenir clar que la cooperativa, el centre d'una cooperativa són les persones. És les persones i les necessitats d'aquestes persones. I llavors hi han 7 valors, no? 7 pilars, que són els valors cooperatius que venen de tot el moviment internacional del cooperativisme, que són doncs els que defineixen el com funciona i per què és interessant fer una cooperativa, no? I el primer és perquè funciona democràticament, val? Les decisions les prenem entre totes les persones, val? No és qui hagi aportat més diners el que té més poder de decisió, sinó que és qui treballa, no? Mm-hmm. Les persones que estan desenvolupant l'activitat de la cooperativa, les que decideixen entre totes com ha de funcionar. Després la participació equitativa, una persona un vot, vale? I això és un altre valor, que és el de la igualtat, una persona un vot, o sigui, no hi ha diners per mig. Autonomia, això vol dir que les cooperatives no es regeixen per convenis, sí que has de respectar els drets bàsics, però ets tu mateix, no? És la pròpia cooperativa la que decideix doncs, salaris, vacances, vull dir, no tens un conveni que et digui has de funcionar així, sinó que és la pròpia cooperativa qui de forma assembleària, democràtica, igual, no? amb igualtat, decideix com funcionaran aquests aspectes més logístics, no? De l'empresa. Després també, ja ho ha dit la Maria abans, la formació, val? O sigui, amb una altra empresa, doncs, un altre tipus de fórmula jurídica, la formació no l'has de fer sí o sí, en el cas del cooperativa sí, una part dels teus beneficis han d'anar destinats a formar a les persones, perquè la base de la cooperativa són les persones i, per tant, si volem que vagi a millor, doncs formem-nos. La intercooperació, que també doncs, és per llei, no? O pels propis valors cooperatius, abans treballaràs amb una altra cooperativa que amb una altra fórmula jurídica, a partir d'una manera. I això que està arrelada al medi. Una cooperativa té molt clar i molt present el lloc on està i farà el que sigui farà tot el que estigui a les seves mans per millorar aquell territori on es troba. Perquè al cap i a la fi, no, bona part d'aquestes persones de la cooperativa són del territori on treballen i, per tant, el que voldran és que vagi cap a millor. No? I tots aquests valors cooperatius, altres fórmules jurídiques no les incorporen, no? I en el cas de la cooperativa sí. I en el nostre territori, que som un territori peculiar, que estem entremig de províncies, doncs tenir més projectes cooperatius doncs pot ser molt interessant.
M'agradaria preguntar-vos vosaltres com a tècniques, si ara hi ha algú que ens està escoltant i ha dit, ostres, doncs em sembla interessant... Tinc una idea, però no sé com gestionar-la. Això del cooperativisme m'ho havia plantejat, però no sé cap on tirar. Com us trobem? A on us trobem?
Bé, bueno, com hem dit, hi ha com a referents aquestes dues administracions públiques, que són doncs, amb qui ens acull a nivell doncs, d'espai per fer les atencions. I llavors, bueno, tenim un telèfon i un correu electrònic que per contactar directament amb nosaltres. Doncs és el cas de la Mercè, doncs, bueno, el correu és mercè.gené@copcamp.cat i el meu maria.mestre@copcamp.cat. I bueno, els telèfons i també doncs, l'explicació de quins serveis oferim i això també doncs, està al web copcamp.cat. I això es pot trobar allà i allà doncs, trobareu el telèfon mòbil en el qual doncs, bueno, que ens poden trucar i concertar una cita. Doncs, també dir que no fa falta que estigui molt clar el projecte, que és això, que simplement doncs, per resoldre aquest neguit de dir com ho fem, què em podeu oferir, doncs nosaltres els atendrem. Vull dir que a vegades hi ha gent que per fer un pas, si no ho té molt clar, no ho vol fer, no? Bueno, tenim doncs, diferents planificats doncs, diferents tallers i diferents cursos de formació que poden servir precisament per això, no? per dir, per consolidar una idea que està allà vaga i que fa molts anys que la tens al cap, que et furula, però no acabes de trobar la manera de treballar-la. Doncs precisament ara, a finals d'aquest mes i principis de juny, hi ha programada una formació pel que són per engegar projectes cooperatius, en el qual hi ha una primera part de la formació que és precisament això, no? Aterrar una idea, veure quin mercat tenim, és a dir, això, a través de dinàmiques molt participatives, amb un curs de formació on et trobaràs amb diferents persones que estan com tu, que ningú té mai clar abans de començar, i que serveix, bueno, perquè al final quan ens plantegem l'emprenedoria cooperativa i qualsevol emprenedoria, però la col·lectiva encara més, perquè al final has de compartir les idees amb les persones que comparteixes el projecte, i en cas que tu no tinguis ningú més amb qui fer-ho, doncs ho has de poder explicar també, a vegades costa explicar-ho, no? De dir, hosti, tinc una idea, però és que jo voldria trobar més gent i sé potser amb qui li podria interessar, però és que però... està pal de començar a explicar, perquè no sé ni com explicar-ho, no? Doncs, bueno, aterrar la idea és molt important. I a més sí, això, si l'has de compartir amb algú altre, i per tant la formació que fem va molt dirigida a això, a aterrar molt bé la idea, perquè pensem doncs, que és molt positiu i estratègic que el projecte neixi ben fort, no? Que tinguem molt clar quina necessitat volem cobrir, que tinguem molt clar quina activitat volem fer, que tinguem molt clar... I això ens permet doncs, ser molt viables, perquè al final, si tu tens molt clar la idea i tens claríssim que vols fer allò, és que el projecte segurament anirà bé, no? Aquesta màxima de dir, si jo sé molt bé el que vull fer, sí que, a veure, evidentment ha de ser viable, però això ja ho treballem al principi, però al final, si tu tens molt clar i és una activitat que pot encaixar amb el teu territori, precisament si l'has pensat és perquè respon a aquesta necessitat, doncs segurament anirà molt bé, però tu has de plantejar, estratègicament ha d'estar molt ben definit. I per tant, bueno, aquestes formacions és molt interessant que hi siguin. Per tant, si ens sent algú que té al cap aquestes idees, doncs que tingui present que hi ha diferents maneres que podem ajudar, no? Les persones que tenen aquesta inquietud, o bé atenent-los directament nosaltres, o bé oferint-li formació. Hi ha això, aquesta formació que és més intensiva, perquè són 4 dies, bastantes hores, però després hi ha tallers sueltos que no són tan intensius, i que alguns els farem aquí a la comarca. Mm-hmm. Tallers, jornades...
Aquestes formacions, Maria, també dic que ho fan Col·lectiu Ronda, que és una cooperativa d'advocats, assessors, que tenen molta experiència a sobre, i que realment val molt la pena aprofitar que s'estan oferint formacions gratuïtes,
que això també
són gratuïtes, amb gent que és molt professional i que té molta experiència en el que és el món cooperatiu, i que animem a qui realment tingui una idea, li volei pel cap, de que ens vingui a veure i que aprofiti aquestes formacions que s'ofereixen, no? Que aquest any doncs, les tenen aquí. I a més és això, sí que fem una de conjunta que es fa a Tarragona, a la Tabacalera, però que també n'anem fent aquí a la comarca i que val molt la pena aprofitar.
Ens comentàveu que aquest és el segon any que esteu presents. Rebeu molts dubtes de gent? Ja hi ha gent interessada? Creieu que hi ha una mica de caldo aquí a punt de sortir? O de moment la cosa està aturada?
Bueno, ara venen en compte gotes, però sí que anem rebent consultes, anem fent atencions. Nosaltres, la Maria ho deia, no? Per telèfon ens poden localitzar o per mail, ens poden demanar doncs una hora per resoldre aquest, bueno, per explicar què és una cooperativa, tots els intríngulis. I després també dic que estem els dimecres. Avui al dematí no hi som perquè estem aquí, però els dimecres al dematí i a la tarda també estem a l'eina, que allà ens poden trobar encara que... Sempre és millor fer una cita prèvia, però ens poden trobar allà. I han anat venint gent, han anat venint persones que tenen idees de projecte, però és això, consultes. Vull dir, materialitzar, o sigui, que s'hagin constituït en cooperativa, encara no s'ha donat el cas. Esperem que aviat
Esperem poder fer alguna.
També amb l'experiència, clar, és el segon any, però el primer any va ser molt dèbil, sí, no? La feina que es va fer aquí per part de Copcamp, i venint de l'experiència de les altres zones, on sí, fa realment 2 anys que s'hi treballa de forma intensiva, no? Doncs l'experiència ens diu que és després d'un any de fer aquesta feina de visibilització, de donar-se a conèixer, que comencen a sortir més projectes, no? I bé, nosaltres estem just al primer. I sí que, a veure, pots tenir una percepció, que passa que és una percepció només, no són dades, no? De que sí que hi ha com un interès. També fem moltes formacions fem càpsules de formació dins de formacions que ja fan els serveis d'emprenedoria, que són formacions de cursos de professionalització, per exemple, d'un sector molt concret, on hi ha persones que fan aquell curs precisament perquè estan a l'atur i volen tenir una formació que els doni una feina, i dins el curs mateix surt el neguit de potser dins les persones que s'han conegut allà, doncs poder emprendre de forma col·lectiva. I aquí nosaltres hem fet ja unes quantes formacions, sobretot a Calafell Treball, i doncs això, clar, a llarg termini pot ser que doni fruits, no? Que passa que ara, doncs, bueno, és simplement fer molt d'esforç amb tota aquesta tasca de donar-nos a conèixer, de referenciar el servei i de visibilitzar el que hi ha allà, no?
I de fet, vull dir, per les atencions que anem rebent, el fet de que no siguis tu sol, que emprenguis i dius, vinga, doncs, no, sinó que s'ha d'arribar a un acord. I primer has d'entendre la fórmula, després, doncs, les persones que han vingut a fer, no, que tenen aquesta idea, si es posen d'acord o no. Vull dir que és un procés que és més un xup-xup.
Molta gent també ve amb la idea de dir quins avantatges tenen les cooperatives, i això ara no existeix massa, no? Sí que hi ha alguns avantatges, però no són super significatius que doncs et permetin decantar-te cap a la fórmula cooperativa pels incentius, no? Yeah. És una ajuda, però són pocs. I llavors això fa, doncs, així, a diferència d'altres èpoques, que sí que hi havia molt d'incentiu fiscal associat a les cooperatives, llavors es creaven cooperatives que potser haguessin pogut ser una altra cosa, no? Yeah. Ara hi ha molt el component aquest ideològic de transformació, d'organitzar-se diferents, de pensar que una persona que vol emprendre no té per què ser sempre l'amo de l'empresa, sinó que pot ser amo i treballador alhora, és a dir, decidir, però també treballar i corresponsabilitzar els riscos amb altres persones, no? Doncs aquí hi ha un factor més de voluntat de fer les coses diferents, no? De fer una empresa diferent, amb uns valors diferents. Per tant, hi ha molt el factor més de consciència, no? Que no és tant el factor de dir, vull fer una empresa, les cooperatives em donen tot això, doncs faig això. Llavors, clar, els projectes han de ser, doncs, han de néixer una mica d'assumir aquests valors, que no són molt hippies, eh?
No. Clar, que ara ningú no es pensi.
Que ningú es pensi que, ai, sí, hem de ser uns hippies per fer... No.
Bueno, tenim clars exemples que és que no
els són. Clar, vull dir, Contrapunt mateix, doncs, és una cooperativa jove, que és un exemple claríssim, no?, d'una cooperativa jove que primer estava dins en el marc d'una entitat sense ànim de lucre, amb contractes, doncs, de treball, que feia la mateixa entitat sense ànim de lucre, i que a l'hora, doncs, de gestionar tot això a través d'una entitat sense ànim de lucre, doncs, tenia unes dificultats enormes, perquè les entitats, associacions sense ànim de lucre no tenen, no donen resposta a una necessitat, doncs, d'autoocupar les persones, no? Sinó que és, al final, una entitat sense ànim de lucre té un objecte social i les persones s'ajunten però per donar resposta a aquest objecte social, però no per contractar persones, no?
Clar.
I llavors, bueno, doncs el fet, doncs, en aquest projecte, doncs, siguin tot professors, que no hi hagi ningú que vulgui assumir la responsabilitat de ser el jefe, doncs et permet, doncs, això, corresponsabilitzar-te de les decisions que prens, i això, doncs, genera un apoderament i un compromís amb el projecte molt més gran que si vas allà i et contracten i te'n pots anar a un lloc com a un altre. El compromís amb el projecte també i d'assentament en el territori, no? Perquè al final doncs això, es donen classes de música en molts municipis, i en aquests municipis doncs, i les persones que fan, que exerceixen aquest treball, doncs, tenen la voluntat de que això segueixi, per tant, un arrelament directe en aquests municipis. I el fet doncs, de compartir les decisions doncs, fa que segurament un per l'altre acabi sent, aconseguint prendre la decisió més encertada, no? Mm. Perquè al final és això, tu pots pensar com a empresari que estàs prenent la millor decisió, però si no la comparteixes amb els teus treballadors, després els pots tenir desmotivats, els pots tenir doncs, que et pleguin perquè prefereixen anar a un altre lloc on també li ofereixen millors condicions. Per tant, aquí hi ha tot uns beneficis que s'han de visibilitzar, que no vol dir que tots els projectes encaixin dins aquesta fórmula, no?
No, clar.
Però sí que és interessant visibilitzar els bons... però bueno, al final, diguéssim, els beneficis, no? que et dona la fórmula cooperativa, però al final... has de tenir aquests valors que no són valors això hippies, simplement és de dir, hòstia, a veure, jo que vull ser empresari, ara aquí m'haig de posar amb el marrón de contractar gent i manar-los, no? Doncs no, potser em convé doncs fer una assemblea cada any, compartir i dir, vale, molt bé, decidim això, vale, molt bé, ho decidim, ho hem decidit els dos, les persones que en formem part, i si va malament, tots en som responsables, no? I si hem de decidir això, que és molt crític, i ho posem en comú, segurament hi haurà algú que potser tindrà una idea que si no fos, no tingués el barret de l'empresari no diria, perquè no tindria la implicació que té ara, i aquesta implicació el porta a ser imaginatiu, a ser creatiu i a buscar la millor solució per tots. Per tant, al final és això, hi ha una certa resiliència també perquè hi ha aquests valors, no?
Clar, també és cert això que dius, no? Que el mateix empresari també és treballador i per tant el benefici ha de ser tant per l'empresari com pel treballador, i com que recau en la mateixa persona, doncs al final cadascú dintre de la cooperativa busca el millor per al general, no? Per al benefici comú, i al final és el que compta i és el que preval també en una cooperativa. M'agradaria preguntar-vos com veieu vosaltres el cooperativisme a Catalunya i també doncs al Camp de Tarragona, ara que doncs esteu tan posades amb això. Ja s'ha vist que el Baix Penedès potser és una cosa que costa més, tot i que hi ha alguns exemples que funcionen molt bé, però a nivell de tot el territori, això que diem de la transformació, en el moment que ja ho heu dit unes quantes vegades, que poses la persona al centre i no tant els euros o el benefici d'una persona sola, com veieu doncs, el cooperativisme a nivell del territori?
A nivell català, com que partim d'aquesta crisi que ens ha fet molt dèbils, no? Ens anem adonat que, bueno, que allò que teníem es desmunta molt ràpid. Llavors el concepte més d'això de sobirania econòmica, no? que vol dir doncs, controlar els mitjans de producció i saber que allò que et dona feina no és tan volàtil com va ser en època doncs, de crisi, no? Com doncs, et dona doncs, que potser hi hagi un major interès, no? Cap a l'economia social i solidària. I també la sensació és això, que sembla que estigui de moda, no? Perquè també han sorgit i estan molt en creixement. Potser abans tenia molt referent de les cooperatives agràries perquè érem doncs, una societat on l'agricultura era molt present i on aquesta necessitat s'havia de cobrir molt, molt, molt bé, perquè bueno, tenir doncs, productors aïllats al territori doncs, on, que no podien transformar aquests productes, doncs feia doncs, que hi hagués aquesta necessitat de transformar-los conjuntament, valoritzar-los, compartir costos. Eren aquestes societats les que en aquell moment tenien doncs, molt aquesta necessitat. Ara la societat ha canviat molt, és una societat molt més de serveis, per tant el cooperativisme també està ampliant-se en aquest sector més de cooperatives de treball que ofereixen serveis. N'hi ha de 1.000 activitats diferents, però també el sorgiment molt de les cooperatives de consum. També, per exemple, ara doncs, hi ha, tot i que casos molt, molt petits, però que hi són i abans no hi eren, de cooperatives d'habitatges, que són una necessitat claríssima, no? Que el mercat no s'ha pogut satisfer ni tan sols a les administracions, no? I això ho demostra doncs, una lluita molt forta doncs, pel dret a l'habitatge en els darrers 10 anys aquí a Catalunya, a la resta de l'Estat també. Què ha fet doncs, el cooperativisme? La resposta davant d'aquesta crisi ha sigut crear doncs, unes estructures, unes societats que permeten doncs, cobrir aquesta necessitat des de l'autoorganització. I llavors ara doncs, hi ha bastants, ja hi ha alguns projectes, no bastants, però alguns que són pocs, però alguns que estan ja gestant-se, perquè són complicats, no? Al final és satisfer aquesta necessitat d'habitatge en un mercat que és, continua sent molt especulatiu, no? Però que bueno, el fet de fer-ho conjuntament i també doncs, donar resposta a una altra manera de viure també, doncs et permet doncs, accedir-hi, que d'una altra manera, a través d'una promoció privada, no ho podries fer. I doncs això són un tipus de cooperatives que ara s'estan donant molt, però bueno, les cooperatives de consum és claríssim que tenen un creixement, no? Som Energia és el clàssic, però després doncs, bueno, la Mercè forma part, per exemple, d'una cooperativa de consum agroecològic del Vendrell, que també són cooperatives que han anat creixent molt i que inclús han anat transformant i consolidant a través de noves estructures, no? Com ha dit, cooperatives de consum que comencen com a consumidors, agrupació de persones que ni tan sols són una entitat jurídica cooperativa com a tal, sinó que doncs, s'organitzen com una associació i s'autoorganitzen entre ells i al final veuen clar que potser l'objectiu de consumir agroecològic i també amb aquesta acció canviar doncs, el model de consum alimentari, doncs potser un pas més és, per exemple, crear una botiga on es puguin comercialitzar productes de proximitat i així doncs, ajudar a fer créixer tota la producció agroecològica del territori. No? Perquè si tu tens els projectes agroecològics, si tenen consumidors poden créixer, si no, no.
Clar.
I llavors aquesta economia solidària va cap aquí, no? De dir, doncs, nosaltres ens organitzem amb la nostra acció de consum, amb una economia consumista, no? Que ho sabem, necessitem consumir, molts treballem en l'àmbit dels serveis, vull dir que no és una economia això, doncs, de sector primari com hi havia fa uns anys, doncs potser el sector cooperatiu està creixent cap aquí, no? Igual que també doncs, hi ha cooperatives cada cop més doncs, de l'àmbit cultural, no? Davant d'una oferta cultural que en molts casos és molt cara, que a més doncs, està molt, molt, molt dirigida a l'oci, no? I que no hi ha el factor cultural com a tal, doncs estan sortint iniciatives de creació d'espais on la cultura i el consum cultural és més transformador. I també doncs, aquí hi ha un filó que també està creixent. I després, bueno, la setmana passada, precisament, nosaltres vam fer una jornada en la que es visibilitzaven iniciatives, no tan sols cooperatives, sinó doncs, del tercer sector en general, és a dir, hi havia associacions, hi havia cooperatives, exemples de cooperatives de serveis, per exemple, un exemple d'una cooperativa de treball, que el que feien doncs, era valoritzar el territori i els seus recursos, tant agroalimentaris com arqueològics, com culturals, com de tot el patrimonials, no? I llavors, per exemple, doncs, una cooperativa que està dins de COPCAM, Arqueobitis, que es dedica doncs, a fer recerca arqueològica, que abans ho feia de forma autònoma cadascú individualment i que s'han ajuntat doncs, també per donar-li aquest plus de buscar que la recerca arqueològica es difongui al públic en general. I llavors sempre vinculen les seves excavacions, la seva recerca arqueològica amb una finalitat de difondre-ho al territori on són presents aquestes restes, no? I això doncs, ho fan a través de la fórmula de cooperativa de treball. Continuen exercint la seva feina de recerca, però també fan aquesta part de visibilització, de gestió d'espais doncs, de visita d'aquests
jaciments.
I com aquests, doncs, hi havia un altre exemple també del Priorat, d'una associació sense ànim de lucre que promou el desenvolupament local i també una visió com de lobby a les administracions, no? En el sentit de no tan sols veure el territori com algo que pot ser agredit, sinó el territori per viure i, per tant, on les persones han de poder definir quin desenvolupament volen. Mm. I nosaltres de fer-ho potser des de dins l'administració, amb les vies que tenim de participació, que són petites, doncs ells ho han fet des de fora, consolidant una entitat que té molta força perquè hi ha molta gent que en forma part i que, a més, té molta potència perquè fan accions molt doncs això, doncs, plans de desenvolupament, accions on les persones poden participar, no? amb unes metodologies molt innovadores, molt participatives de la gent, i on amb el resultat d'aquesta participació poden anar a les administracions i dir nosaltres volem això, no? Pel territori. Mm. I després, bueno, també vam tenir Terra i Taula, que és un exemple de la comarca, del qual estem molt orgulloses perquè també ens ajuda molt a visibilitzar com es pot fer una nova economia, que són cuiners, productors, també doncs, cellers, que el que fan és ajuntar-se per posar en valor els productes locals i a través de la cuina així molt d'autor. I bueno, ens van allà la jornada de divendres passat, doncs vam poder tastar part de la seva, del seu art. Sí, perquè realment és com gairebé art, no? De dir, és una cuina molt artística. I després, bueno, també hi va haver doncs, des de la Conca de Barberà una cooperativa de serveis que dona servei a diferents productors, sobretot en l'àmbit de la comercialització. I que també és una alternativa molt potent a poder doncs, també transposar en altres sectors, no? Les cooperatives de serveis ara també es veuen com una línia molt estratègica, perquè sabem doncs, que tenim una economia d'emprenedoria molt feta d'autònoms que de forma aïllada són molt dèbils perquè paguen molt i reben molt poc.
Clar.
I doncs, el fet de la cooperativa de serveis de poder cooperativitzar determinades necessitats de serveis, de comunicació, en el cas dels informàtics doncs, d'espais de reparació, en el cas dels productors doncs, d'espais de comercialització conjunta, etcètera, etcètera. Vull dir, hi ha molts tipus de cooperatives de serveis que estan poc explotades, però que també es veuen que tenen molt de potencial ara. No?
Per tant, podríem dir que està en un molt bon moment el cooperativisme a Catalunya,
sí,
perquè està creixent, i amb tots aquesta pila d'exemples que ens has dit, la veritat és que és un bon moment, no?
Sí, jo crec que des del sector se sent que hi ha... que les iniciatives que surten molt d'aquests valors, no? Que abans potser era això més l'incentiu fiscal. I ara, és com dir, bueno, nosaltres tenim uns valors, hem tingut un aprenentatge després d'aquesta època de crisi, i ara hem canviat el xip, no? I ara ja hem de fer les coses diferents per no tornar a patir el que hem patit.
Però també hi ha molt de recorregut, no? Perquè en altres, no, el País Basc, la gent quan es planteja crear, tirar endavant un projecte, el primer que pensa és en cooperativa.
Sí,
no?
I en canvi
perquè
aquí...
Perquè allà hi ha molta tradició i aquí n'hi havia, no? Però va quedar perdut, com... va quedar tallada, no? I ara és com s'ha de tornar... A promoure aquesta fórmula que antigament havia tingut força també aquí a Catalunya. No?
Sí, sí, clar, això als anys 30 érem la meca del cooperativisme, no?
Ja.
I el referent, de fet, a nivell també doncs, de referent que es transposa a nivell legislatiu, doncs és Catalunya, vull dir, no era el País Basc, no? Al seu moment, a principis del segle XX no era pas el País Basc, no? Era més Anglaterra i Catalunya, no? Unes societats industrials que patien molt, o sigui, la classe treballadora patia molt l'opressió, diguéssim, del capital, diguéssim, de les empreses mateixes, i que per donar resposta a aquestes necessitats doncs feia mútues, feia cooperatives de llogaters, s'organitzava per, no, feia cooperatives de consumidors doncs per poder consumir de forma agregada i amb un cost inferior. I tot això és un referent, no? Que després doncs va venir la història, ja sabem quina va ser, no? Que va venir 40 anys de dictadura, que això va trencar molt la societat.
Tot.
I però que, bueno, que aquests referents hi continuen sent i que, bueno, sí que hi ha molt de recorregut per fer en termes doncs indicadors d'objectius, però la sensació, creiem que és de que ara les iniciatives que surten segurament tenen aquest component de valors, no? d'inserir els valors en els projectes que poden donar lloc a un camí molt llarg, no? I a referents molt potents.
I més rics, també.
Exacte, sí.
En valors i en l'essència que potser s'havia perdut una mica. Jo crec que ha quedat molt clar que és Cop Camp, que per què preval també el cooperativisme i per què és positiu, tot i que, evidentment, res per res no s'aconsegueix, que s'ha de treballar i molt, però crec que ha quedat molt clar. Només res, agrair-vos aquesta estoneta que ens heu explicat tot això i res, que torneu quan vulgueu. Si teniu qualsevol altre projecte entre mans, aquí estarem encantats. Gràcies, Mercè Gené, Maria Mestre, i quan vulgueu podeu tornar. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Gràcies. A man, he's gonna break your ready. Get ready, ready. He's a man.